11 minuts i arribarem al punt del migdia. Saludem a aquesta hora Jesús González, membre de la Junta Directiva de l'Associació Astronòmica Sant Cugat Valldoreix. Molt bon dia, Jesús.
Bon dia, Sergi.
Obrim Estels, una secció amb la col·laboració d'aquesta entitat. Avui parlarem de Júpiter, el planeta gegant del sistema solar. Ens preguntarem quan dura un dia Júpiter, quan dura un any. Totes aquestes respostes ens les porta a aquesta hora el Jesús. Comencem parlant de Júpiter. Se li diu el planeta gegant del sistema solar per alguna cosa, Jesús?
Sí, bueno, de fet, si juntéssim la massa de tots els cossos del sistema solar, incloent planetes, incloent asteroides i altres cossos menors, Júpiter representa 2,5 vegades més la massa de tot el material existent al sistema solar. Per tant, podríem dir que és el rei dels planetes. Per això, els romans li van donar el nom de Júpiter, que era el rei dels seus déus, el que pels grecs era Zeus.
És a dir, que està per sobre de la resta.
Sí, sí, molt per sobre de la resta, sumant-los tots. Vull dir que és molt, és molt. És un gegant gasós,
No acostumem a sortir del tema astronòmic en aquesta secció, Jesús,
sí.
Però ara que dius, fent la suma, està per sobre de la resta, no sé si tu ets aficionat al futbol.
Poc aficionat.
Poc futbolista, però sí. Tens més afinitat amb el Barça, amb l'Espanyol o...
Amb el Barça. Sí, sí.
Doncs apuntava el Raúl Orgales ahir, que no ho van dir en tertúlia esportiva, però que la suma ara mateix dels punts de l'Espanyol i el Real Madrid a la taula classificatòria
suma
els mateixos que el Barça com a líder.
Sí, podríem dir que el Barça és una mena de Júpiter.
Exacte, aquí arribaríem,
eh? Esportiu, sí,
i després
sí,
tindríem a Messi, jo crec, per sobre de la resta
totalment.
De futbolistes.
Sí, sí.
Amb quatre pilotes d'or. Continuem parlant d'aquest planeta gegant, ara que sabem per què se li posa el nom de Júpiter, com dèiem, aquesta relació amb l'època dels déus.
Bé, el que podríem destacar de Júpiter és que és una bola pràcticament, majoritàriament, una bola de gas gegantina, i que està formada, constituïda majoritàriament també per hidrogen i per heli. I això és una característica molt important perquè la major part dels planetes, la major part, són rocosos, menys els planetes gegants que parteixen a partir de Júpiter, Saturn i Urà, que aquests són gasosos. Es creu que aquesta composició química que té Júpiter és molt semblant a la que tenia la nebulosa original que va donar lloc a la formació del sistema solar. D'aquí l'interès per estudiar aquest planeta, que ens pot donar pistes i ens pot permetre esbrinar els orígens del nostre sistema solar.
Hi ha més interès que en d'altres per aquest fet que ara apunta el Jesús, eh?
Sí, sí, sí.
Per bé, la similitud.
Sí, la superfície del planeta, per tant, no és sòlida, amb la seva gran part és gasosa, ja que les capes superiors són gasoses. No obstant, a mesura que ens anem endinsant cap a l'interior, la pressió i la temperatura van augmentant progressivament, de manera que l'hidrogen i l'heli es liquen i passen a l'estat líquid, com metall líquid, pràcticament com és el mercuri. S'estima que el nucli de Júpiter, en canvi, és rocós, és petit i és rocós, i té una temperatura d'unes 3 vegades més alta que la de la superfície del Sol, que, com sabem, no arriba als 6.000 graus, pràcticament. Aquesta temperatura residual que té el nucli és deguda a la pressió de tota la matèria que està per sobre del nucli, però també és que el planeta encara no ha arribat a refredar-se des de que es va formar fa uns 4.500 milions d'anys. Per tant, Júpiter té una energia interior i a part reflecteix una petita energia del que rep del Sol, però té energia interior també. També es considera que Júpiter, si és assolit durant el seu procés de formació una massa unes 80 vegades superior a la que té actualment, és encès el seu forn nuclear i s'és produït unes reaccions de fissió nuclear. Per tant, alguns consideren que Júpiter és una estrella fracassada o frustrada, per dir-ho amb unes paraules més eufemístiques.
Avui el Jesús ens ha dit, us explicaré quan dura un dia Júpiter i també la durada d'un any.
Sí, bé, encara que Júpiter té una massa d'unes 318 vegades més gran que la Terra, en canvi gira sobre el seu propi eix, en el moviment de rotació que té, molt més ràpidament, però no solament que la Terra, sinó que la resta dels planetes. Mentre a la Terra doncs, tardem 24 hores en donar una volta sobre nosaltres mateixos, que és el nostre dia, la Júpiter ho fa en 10 hores. O sigui, va acceleradíssim. Aquesta rotació a alta velocitat fa que, en primer lloc, Júpiter s'eixampli en el seu equador i, en canvi, s'aplati en els pols, per la qual adopta una forma ovalada bastant marcada. Però, a més, el planeta no gira d'una manera solidària, tot al mateix temps i a la mateixa velocitat, sinó que, com que és pràcticament una massa de gas, el que tenim és que els punts que estan a prop de l'equador giren més ràpidament que les capes que estan més allunyades. I això, evidentment, produeix un camp magnètic brutal. A més, podríem dir també que això té unes altres conseqüències molt importants, i és que aquest gir tan ràpid provoca que es creïn dues franges a la seva atmosfera que giren al voltant de l'equador, com si diguéssim, una a l'hemisferi nord i l'altra a l'hemisferi sur. I això provoca unes tempestes fortíssimes perquè es provoquen vents que poden arribar fins als 500 km per hora. Una d'aquestes tempestes molt importants és la Gran Taca Vermella, que és una taca que ja es va detectar fa uns 300 anys i que d'una forma més o menys contínua ha desaparegut alguns anys com a 1888, 1912, el 1944, 1916, però d'una forma, si exceptuem aquests 4 o 5 anys que he dit, s'ha mantingut. És una tormenta formidable. Els astrònoms diuen que és un gran cicló d'unes dimensions considerables. No sé si el seu tamany i la seva grandària em sembla que és un parell de vegades i mitja més gran que la Terra.
Més gran que la Terra. Aquest, des d'ahir també es parla d'una altra taca, Jesús.
Sí.
10 vegades més gran que la Terra, que segons la NASA està registrant erupcions i que podrien girar cap a la pròpia Terra amenaçant-la amb erupcions més fortes.
Sí, sí.
Tu ens deies, però, que sembla que això no...
Bueno, això, aquest any serà un any de màxim d'activitat solar, com correspon, el Sol té uns cicles de 11 anys, i encara s'estan estudiant molt bé, però no es coneix exactament tot el mecanisme, però se sap la periodicitat, i hi ha dues sondes, les sondes estèreo, que una està girant al voltant del Sol, amb una distància prudencial, evidentment, no? Però suficient per poder-la cartografiar i per poder enviar informació contínuament, no? Una sempre està per davant i l'altra està per darrere, de manera que sempre podem veure, com que el Sol també té un moviment de rotació, sempre podem veure el que arribarà ensenyant-nos al cap d'un temps, no? I, per tant, podem preparar-nos quan hi ha erupcions enormes o quan hi ha aquestes taques solars que poden condicionar les comunicacions de la Terra, poden afectar els satèl·lits i poden afectar les visions espacials.
De fet, aquestes informacions ens diuen que fins fa 4 anys el Sol registrava molt poca activitat, mentre que ara la que registra és diària.
Sí, perquè estem amb aquest màxim d'activitat, però al segle XIX, en els Estats Units ja va passar que es van malmetre moltes instal·lacions de telègraf i, bueno, molts problemes, És una cosa que quan arriben aquests màxims, que no són sempre igual en tots els cicles, pues poden ocasionar problemes molt seriosos. Es prenen moltes precaucions per això, No, els astronautes no surten fora de les naus, vull dir...
Estem en compte.
Sí, estem en compte.
Queden 2 minuts, Jesús, sé que estem ara de pressa,
sí.
Però tornem al tema Júpiter. Alguna característica més important de Júpiter o els satèl·lits mateix de Júpiter que anem de parlar?
Sí, bueno, els satèl·lits de Júpiter, els primers 4, els més grans, els va descobrir en Galileu Galilei, un savi italià, l'any 1610. Precisament ara fa, no sé si 3 o 4 anys, es va celebrar l'any internacional de l'astronomia per celebrar-ho, i se li diuen precisament els satèl·lits galileans. I aquests són Io, Europa, Ganímedes i Calisto. Aquests 4 primers s'han ampliat fins a un total de 67. Però tinc que dir que la major part d'ells són mínims, o sigui, es considera que són pedrots o són asteroides que han estat capturats per l'enorme gravetat de Júpiter. Un altre aspecte que voldria destacar abans d'acabar la meva intervenció és dir que Júpiter exerceix un efecte protector sobre el nostre planeta. Amb la seva gran gravetat, atrau o desvia, segons, molts cossos, principalment asteroides i cometes, que podien impactar amb la Terra i causar una gran catàstrofe, com la que va succeir fa 65 milions d'anys a la península yucatana Chicxulub, que va caure un meteorit, que era un asteroide, quan entra a la Terra és un meteorit, que va causar l'extinció de numeroses espècies terrestres, probablement també la dels dinosaures. Per tant, és com un germà gran que ens protegeix.
Aquest és Júpiter, el planeta gegant, com dèiem, del sistema solar. Jesús González és membre de la Junta Directiva de l'Associació Astronòmica Sant Cugat Vallvidrera i li agraïm, com sempre, el seu pas pel programa. Moltes gràcies, Jesús.
Gràcies a vosaltres.
I recordem que la pròxima activitat d'aquesta associació serà aquest dijous, dia 17, a les 8 del vespre, a la Casa de Cultura, amb una conferència del doctor David Jou i Miravent, soci d'aquesta entitat. Parlarà sobre imperfeccions fructíferes de l'univers.